Cada dia passava pel bar del costat de casa i prenia un cafè mentre es llegia una novel·la. Un dia van tancar el bar i vaig agafar el cafè per emportar. Me'l vaig prendre en un banc amb la mateixa novel·la fins que un policia em va dir que estava prohibit. L'endemà vaig fer el cafè a casa, escurant les últimes pàgines del llibre. Quan vaig voler agafar-ne un altre a la biblioteca, havia tancat per sempre. També ho havien fet les llibreries, els cinemes, els teatres. Només em quedava el cafè, que ni tan sols m'agradava.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. Els més pessimistes deien que el Festival de Sitges no es faria, que aquestes alçades del calendari estaríem ja tots confinats de nou i que s'haurien de veure totes les pel·lícules online. Per sort, aquest escenari no s'ha arribat a donar, però sí que a mig festival han arribat les restriccions d'horaris i el tancament de bars i restaurants que alimentaven els assistents. En tot cas, el certamen s'ha fet i avui dedicarem el programa íntegrament a fer-vos una crònica de com s'ha viscut i de les pel·lícules més destacades que s'hi han pogut veure. Ho farem de la mà de la Lídia Sánchez Collado, en Sergi Castanyer i en Marc Mosquera, un equip que ha seguit el festival de forma molt intensa, com podreu comprovar. Tot plegat, mentre la resta de festivals programats pel que queda d'octubre i novembre viuen amb incertesa si es podran fer o no. N'estarem molt pendents. És el que donarà de si el sisè Quimèric de la cinquena temporada que fem possible amb el Roger Benet a les vies de so.
Especial Quimèric. Quimèric als festivals.
Doncs alguns pensaven que no es podria arribar a fer, però finalment s'ha fet amb molts entrebancs, amb molts canvis, amb moltes mesures de seguretat, però el Festival de Sitges, el festival més gran que tenim al nostre país sobre gènere fantàstic, s'ha pogut fer i nosaltres hem pogut tenir els nostres enviats especials, la Lídia Sánchez Collado, el Sergi Castanyer i el Marc Mosquera, que avui els tenim aquí a tots tres via
Hola,
Skype.
Què tal?
Benvinguts al Quimèric.
Hola, bona tarda.
Hola, què tal? Gràcies.
Tenim moltes ganes de poder escoltar la vostra crònica extensa, perquè avui dedicarem tot el Quimèric a parlar de Sitges, que no passin aquelles coses, no? De, ai, no he pogut comentar la pel·li i tal. No, avui podrem parlar-ne extensament. I primer de tot, preguntar com s'ha viscut aquest festival en comparació amb els anteriors, perquè, clar, ja abans de començar doncs hi havia molts canvis, però és que a mitja edició ens van saltar amb el tancament de bars i restaurants i tot canvia encara més, no? I més ràpid.
Quin patir també el tema de, ostres, que ens canvien els festivals. Jo conec una persona que va perdre fins a 5 entrades amb les noves restriccions.
Ostres!
Perquè s'havia agafat totes de la 1 de la nit i les va perdre.
I això no torna
als diners,
tampoc.
Sí, jo coneixia algú també que era molt, molt fan de les Midnight Extreme i va ser com, vale, els últims dies m'he quedat sin. Sobretot amb Psycho Goreman va haver-hi bastanta gent que l'estava esperant veure i no van poder.
Doncs aquesta precisament es podrà veure al Cardo Terror si s'arriba a fer.
Ah, doncs bueno,
que
ho hem dit.
Ho deixem a l'aire per la gent que s'hagi quedat amb les ganes de veure-la, que serà una de les claus del Cardo Terror. Però a veure, com estava aquest ambient del festival? Arribar allà va ser la mateixa sensació d'arribar al Festival de Sitges o no? Ho ha canviat tot?
Bueno, jo crec que va canviar una mica, no? Certament dir que era el mateix que l'any passat o anys anteriors, jo crec que no és així. Tot i que hi hagués menys persones per veure el festival, menys convidats, menys pel·lícules, menys de tot. Jo ho he gaudit molt, precisament per aquest volum mitjà, no, de festival, que per mi doncs, ho he gaudit precisament perquè he pogut anar a totes les sessions que volia de forma pausada, és a dir, com vam explicar, no, abans del festival, justament a la prèvia, entre pel·li i pel·li hi havia una hora de descans, una hora per desinfectar i aires a totes les sales, i això, la veritat és que jo he valorat moltíssim, també que les butaques, bueno, per part de les persones que anaven a comprar amb les seves entrades comprades, no? Doncs que hi hagués butaques numerades, no? Doncs això és un avantatge. La veritat és que no fer cues estava molt bé. Certament hi havia una mica menys ambient, però es notava que hi havia menys persones, però bueno, si jo ho heu dit com qualsevol any, la veritat.
Home, ja sí, sí. És un model a implantar també, no? Si funciona això de les pauses, no?
Home, realment, viure el festival a un ritme de creuer ha sigut bastant agradable. Això d'haver d'estar correcuita, corrents a l'auditori, al retiro, o viceversa, o, ai, que no arribo al principi i tal, amb això, aquesta hora de descans que fins i tot podies anar fent un cafetó, i també els últims dies no, perquè van tancar bars i restaurants, però sí, sí, es vivia molt, bastant més tranquil·lament, i podies triar tranquil·lament les pel·lícules també, vull dir, tot anava a un ritme pausat i agradable, que s'allargava també, perquè clar, abans podies veure quatre pel·lis seguides i ara no, ara quatre pel·lis t'ocupava tot el dia. Mm-hmm. Vull dir que també era una mica el pros i contres, però en general era bastant agradable i descansat. I sí que el que deia la Lídia, de que hi havia menys gent, sí que és veritat que entre setmana es notava molt, perquè els últims anys, fins i tot entre setmana, estava planíssim qualsevol sessió, qualsevol sala. I jo recordo la primera sessió de Península, el primer dia, el dijous, a la tarda a l'auditori, estava un 20% ple. Una cosa inaudita. O sigui, no, ni m'ho esperava. Vull dir que, això sí, el cap de setmana ple, eh? Com la setmana a tope, això sí.
Jo espero que el que s'implanti, sobretot, és el tema de dels seients numerats, perquè és un goig, allò, com deia la Lídia, el anar sense presses, arribar al teu seient, que sabies que era el teu seient, que ja ho sabies, i asseure't, i a més això, no? Doncs, moltes vegades que tens el problema que se't seu el cap gros endavant, que no pots veure els títols...
Quan se't seu Marc Mosquera al davant, no?
Sí, jo espero que almenys el tema dels seients el continuïn respectant, tot i que a nosaltres, els que estàvem de premsa, no teníem el tema d'escollir. O sigui, nosaltres anàvem, ens seguíem on podíem i tal. Que també hi ha hagut marro, perquè alguns, com el Carlos Pumares, que deia que li havien tret el seu seient després de 28 anys.
Sí, sí, que ho havíem vist per les xarxes socials. Sí, sí, això ha de ser traumàtic, crec jo.
Jo estava en la mateixa sessió i va ser en el de Possessor. Bueno, doncs coses de les restriccions, com ha de ser, bueno, entre seient i seient, doncs un seient buit, doncs no va tenir un altre remei que acatar les normes, això, i bueno, doncs mira, la sessió que va perdre, no? També el vaig veure, bueno, en una sessió, no?, que havien posat el capçal del seient dels VIPs, em sembla, li van posar per reservar-li amb ell, no? Això, sí, això ho vaig veure.
Ho van decidir l'equip de voluntaris, em sembla. Posem el VIP i ja. Asiento Pumares. Sí, sí.
In memoriam.
Legendari en aquest festival. O sigui, es mereix això, ni més, vaja.
Bé, bé, el detall ja és important.
Sí, i en quant... Bueno, aquest festival és tradició, un aiguat. També hem tingut aiguat el primer dissabte. Això, bueno,
el primer dissabte, la nit amb canoa, eh? Era realment impressionant.
Escolteu, jo tinc un dubte, sí, sí, perquè he vist a les xarxes, i no sé si és ironia o és cert, que hi havia goteres. Diuen, és veritat o era un efecte immersiu de la pel·lícula?
No. En la sala del Retiro, a la zona de premsa, hi havia goteres. I de fet...
A la zona de premsa és important fer el matís, eh? Sois negros, sí, cap a la zona de les goteres.
Era... Sí, perquè en el Retiro la sala de premsa era... la sala de premsa, els seients de premsa eren al primer pis. Llavors, clar, estàs més a prop del sostre. El galliner, sí. I alguna foto d'algun company de premsa allò fent fotos a les palanganes per contenir les goteres, jo les vaig veure rondar per les xarxes, sí. Va ser bastant sonat, allò. Amb gent canviant-se de seient, en plan, cony, que m'estic mullant.
Almenys, sí. Mira, no és una tradició que agradi, però així sentir una mica més a casa, no?, també, si passa.
Sí, exacte.
Anava a preguntar si en altres tradicions que s'han pogut mantenir o han desaparegut la resta.
Bueno, tradicions, la tradició de la polèmica, no? És un festival sense polèmica. Evidentment, aquest any, bueno, jo crec que allò més important són les mesures, no?, que es van implantar, el paquet de mesures acordades per la Generalitat, no?, el dia 16, és a dir, 3 dies abans que acabés el festival. Però també hi ha hagut alguna petita polèmica, que no és molt grossa, però bueno, si vols les comentem.
Sí, endavant.
Bueno, doncs, hi va haver una petita polèmica, algú va denunciar, diguem-ne, el festival, perquè al principi de tot es veu que a la part de premsa, no? Bueno, a la part d'acreditats, no? No es respectava, algú deia que no es respectava, no? aquesta separació. Això immediatament doncs, va canviar ràpidament, eh? Després d'aquesta denúncia als Mossos, no? Això em van fer arribar. I després el seient 8 va ser en la zona d'acreditats, eh? No en el públic, això aquests anaven amb... Amb entrada numerada, no? És a dir, amb butaca numerada. Però semblava que al principi doncs, era una mica així, una mica laxa, no? en la part d'acreditats. Això doncs, es va canviar radicalment el segon dia, tercer dia, i després doncs, res, nosaltres anàvem també amb el seient 8, no? Entre persona i persona. I després una altra petita cosa que va passar també va ser amb la pel·lícula Save Yourselves, que anava a secció oficial a competició, i uns dos dies abans la van treure de la secció oficial perquè, per sorpresa, es va estrenar una plataforma de streaming.
Ostres!
I això no pot... O sigui, totes les pel·lis que van a secció oficial han de ser estrenar a Espanya. I, bueno, doncs, van fer això. O sigui, per sorpresa, la distribuïdora, doncs, la van estrenar i llavors la van retirar. I no va ser agradable per part de l'organització, no? Tampoc tot el que es va formar, no? Però, bueno, la van poder veure, tot i que no en secció oficial, però, bueno, jo crec que aquestes són les petites...
Home,
petites
això de...
Petites punts, no?, que sempre surten.
Això d'estrenar-se per sorpresa, a mi em sembla un eufemisme, no? Bé.
Sí, no, home, és una mica jugarreta.
Sí, sí, sí.
Cap al festival, no? Si te l'estan portant i estrenant, no sé, bueno... Decisions.
Doncs repassades aquestes petites polèmiques i anècdotes, què us sembla si anem a repassar el palmarès? Doncs a veure, el palmarès de Sitges sempre m'ha semblat el més complicat de repassar perquè és etern, no? Veus un munt de noms que, clar, quan no has estat al festival encara és més difícil de processar. Bé, els que ja hi heu estat, anem a fer aquest repàs i a veure què podem explicar i què no, perquè suposo que tampoc heu vist totes les pel·lícules que hi ha en aquest palmarès. O potser sí, no sé, a veure.
No, de fet, és un dels problemes que té aquest festival amb tantíssima programació és això, que quan arriba el palmarès moltes vegades és... La
no
meitat de pel·lícules no les has vist.
Llavors, a mi costa sempre em passa que la que guanya no la veig, però aquest any bé.
Aquest any l'has vista, no?
Bé. Aquesta sí.
L'hem vist tots, em sembla.
Sí. Ah, sí, sí.
Doncs comencem. És Possessor, s'ha endut el premi a millor pel·lícula i també a millor direcció per Brandon Cronenberg. Què em podeu dir? Perquè aquesta és una de les que vau portar a la prèvia que semblava molt interessant.
Sí, la vam comentar a la prèvia que vam fer aquí al Quimèric i bé, és un thriller psicològic i distòpic, no? Ciència-ficció, en la que bé, la protagonista és un agent d'una organització secreta, no? Que utilitza, bueno, utilitza implants cerebrals per controlar el cos de les persones, no? Per cometre assassinats. D'això es dedica a l'organització, no? I la protagonista doncs, entra en el cos d'un home que sembla tenir més control del que s'esperava, no? Això a grans trets, no? Per no desvetllar, bueno, per no fer spoilers, a mi em va agradar moltíssim, però no immediatament. Immediatament em vaig quedar una mica estranya perquè, bueno, estranyada, perdó, perquè no és un thriller habitual, és a dir, té un ritme entrepausat i bueno, no és... bueno, els que ens agraden els thrillers, no? Tenim una forma de... Bueno, estem acostumats a un ritme accelerat que aquesta no la tenia, no? Mm-hmm. Era diferent, era bastant diferent. El guió és molt bo i la veritat és que va ser al cap d'unes hores que la vaig començar
a processar, no?
O sigui, sí, o sigui, a apreciar i a valorar més, no? I a mesura que passaven els dies, encara més. O sigui, està en el meu top 10. És a dir, és realment una molt bona pel·li, és amb una ambientació, un univers molt bo. No sé, té un disseny de producció brutal. I, no sé, entra també, no sé, els que hem llegit Philip K. Dick, no? En el seu univers paranoic. Mm. Té uns nivells de violència i gore molt potents i molt bons, una factura visual molt bona i la veritat és que hagi sigut, que hagi aconseguit els millors premis, no? Que és la millor pel·lícula, la millor direcció, bueno, doncs jo crec que molt, molt merescut. I ja el director, el Brandon Cronenberg, fill del David Cronenberg, ja havia guanyat el millor director revelació fa uns anys, el 2012, per Antiviral. Una pel·li també molt interessant.
Mm-hmm. Sergi, Marc, no sé si a vosaltres també us ha agradat tant.
A mi, a mi... dir que no. A mi t'ha
dit que no. Sí, jo... entre dos que, en, que sí que no, però bueno, que comenci el Marc i després jo intento ballar ni ballar.
Jo vaig considerar que era mucho ruido y pocas nueces. És a dir, sí que em va passar com a la Lídia quan va sortir, em vaig quedar com no sé què... O sigui, em va semblar molt bona idea, però bastant mal executada, el que pareix que al cap dels dies segueixo pensant igual jo.
No has canviat d'opinió.
I... No, realment no. O sigui, sí que em va agradar molt el missatge que pretenia donar i tot el rerefons que juga amb una mica també amb la nova carn, que és el que va... que és el que caracteritzava son pare, el David Cronenberg, i li afegeix una vessant filosòfica sobre el sentit del jo, perquè clar, són assassins que el que fan és ficar-se en els cossos dels altres. Llavors, jugava molt això, amb aquestes contradiccions, però com a thriller trobo que funcionava bastant poc. Llavors, a enfocar la pel·lícula a aquest tipus de thriller, quan a mi personalment no em va funcionar, quan el rerefons és tan bo, em va deixar una sensació agradolça. Llavors, no... O sigui, no la suspenc, però no la considero en el meu top 10 ni de bon tros.
Jo estic una miqueta ja entremig, com he dit, més que res, perquè crec que sí, que el Brandon Cronenberg, o sigui, és molt Cronenberg, però té també molta essència pròpia. La pel·li veu de pel·lis com Matrix, com Ghost in the Shell, però també és això, també té molt de videodrama. Hi ha algunes escenes que són molt pertorbadores.
A mi el que
em fallava era precisament que era una pel·li molt densa. O sigui, jo trobava que era com que hi havia molta informació, molt de tal, i vaig sortir com els meus companys, o sigui, que deia no sé què he vist, i amb el temps sí que ha millorat una mica, però no per tindre el meu top 10. O sigui, li reconec moltes coses bones, però no per dir, oh, la millor de la secció. És veritat que hi ha molta gent que li ha encantat, i també hi ha molta gent que l'ha odiat. O sigui, és una pel·li, jo crec, que o t'agrada molt o t'agrada poc, però no et deixa ja al mig dient no un cinquillo, no, tens que... és una pel·li que portarà a cua, jo crec.
Sí, jo estic també d'acord.
Anava a dir que és fins i tot... És fins i tot habitual, no?, que en festivals tan grans el guanyador sempre generi polèmica, vull dir, ja també comença a ser una tradició.
Sí, de fet, bueno, aquesta pel·li, quan jo vaig escoltar l'entrevista, bueno, quan van donar els premis, no?, i el jurat explica sobretot les raons, no?, per les que ha escollit, no?, la millor pel·li, va ser un any, és a dir, ho tenien superclar. Possessor era la guanyadora, és a dir, i van dir molt per sobre de la resta. Això, clar, tots els que sortíem de veure la pel·li, no?, tots més o menys, bueno, ens parlaven millor o pitjor, no?, però tots estaven, bueno, doncs no ho tenien molt clar, però es veu que ells ho tenien molt clar, i quan vam, dies abans, no?, de donar els premis, no?, parlaven entre els amics i els companys quina seria la guanyadora, quin tenia més possibilitats, tots opinaven Possessor. No era la nostra preferida, però era la pel·li que havia de guanyar aquest festival. Amb poques sorpreses, perquè és una pel·li de guanyar, saps? O sigui, normalment sempre hi ha sorpreses, no? És a dir, hi ha molts anys que hi ha sorpreses, però amb aquesta era com el cavall guanyador, saps? O sigui, el que havia de guanyar, saps què et vull dir?
Mm-hmm.
ho tenia molt clar, almenys, el jurat.
Sí, no, a mi això em va sorprendre, aquesta unanimitat, perquè ja et dic, sí que és veritat que molta gent sortia encantada de la pel·lícula, però també és el que deia el Sergi, hi havia gent que realment no ens havia convençut tant. Llavors, és sorprenent que el jurat hi hagués aquesta unanimitat de tothom a favor, quan jo, per exemple, en opinió personal i totalment subjectiva, de secció oficial per mi és molt més rodona Relic, per exemple.
Mm-hmm. Però, que precisament ha guanyat una menció, no?
Sí.
Que Relic...
Sí, ha guanyat la menció a la millor direcció per la Natalie Erika James.
Explica'm, Marc, per què et va agradar a tu més Relic?
Diguem
què ens en pots dir?
Relic em va semblar... clar, és que és complicat parlar de la pel·lícula sense fer un spoiler, perquè realment el que passa en la pel·lícula és un terror, no diré innovador, perquè realment juga amb tots els clichés del gènere, però el juga perquè t'està explicant una altra cosa. O sigui, no el que passa en la mansió i el relat que engloba una àvia, una mare i una neta, diguem que és més una tragèdia familiar més que una història de terror. I a mi això em va agradar molt. La manera d'explicar un problema, diguem, com real, aprofitant tots una fotografia que a mi em va encantar i un ritme també molt lent, però que a mi realment se'm feia una cocció lenta molt, molt, molt agradable, a mi em va captivar. O sigui, es va acabar la pel·lícula i vaig pensar, uau, aquesta per mi és la que hauria de guanyar de fins en aquell moment que portava, que era mig festival. I després vaig pensar que sí, realment tenia bastanta més empaque. Però bé, bueno, que s'endú el premi a millor direcció, no sé quin premi s'endú.
Menció a la direcció, però bueno.
Ah, això, exacte. Però, bueno,
moltes vegades li donen a la favorita, però li donen allà el puntet a la que es queda allà a punt.
Ah, exacte. Cosa que, mira, tampoc em sembla malament, perquè realment per mi està molt ben dirigida i molt ben escrita, també.
I Relic no l'ha vista, i això que deia que per ell seria, bueno, per tu, Marc, no? Que creies que, bueno, seria una de les que tindria més possibilitats, no?
Sí.
Hagués tingut més possibilitats per la millor pel·lícula. Jo no l'he vista, no ho sé, però també s'ha barrejat Art de Possessor, La Nue, i, bueno, una altra que... i Mosquito State. Uh-huh. Bueno, i una que, bueno, comentarem més endavant, no? Després de que comentem la secció oficial i altres, però bueno, aquests, La Nue i Mosquito State, eren brutals, la veritat, bueno, i tenien molts ingredients, no?, per ser escollida millor pel·lícula, sí.
La Nue és el premi especial del jurat i millor interpretació femenina, i Mosquito State a millors efectes especials. Vull dir que cadascú s'ha emportat alguna coseta, encara que potser sigui menor, no, la dels efectes especials.
Sí, exacte. La Nue, per exemple, doncs el Premi Especial del Jurat és com el segon premi. També, escoltant el jurat, deien La Nue ens ha agradat moltíssim, però bueno, per nosaltres el Possessor era superior. I La Nue, La Nube, és la veritat, és molt recomanable, és brutal. O sigui, mira, us explico una mica, no? És una mare de família monoparental, bueno, té dos fills, intenta salvar la granja, que té un negoci de cria de llagostes, no?, comestibles, i comença mica en mica una obsessió per aquests bitxos, no? és el ritme, és que va de menys a més. Bueno, capta la teva atenció amb poca ostentació tècnica, diu moltíssim. No sé, les escenes estan molt ben rodades i visualment és molt atractiva. La veritat és que, bueno, doncs, em va encantar, la veritat. I és, bueno, la vaig veure quasi la darrera de totes, no? Sí, és molt, molt bona. És una pel·li francesa brutal, sí.
Mm-hmm. Amb bon terror a França, normalment.
Perdó, interpretació femenina, que és molt bona, o sigui, és brutal. Jo estava, dic, bueno, que li donin a Sign Mode, que és també interpretació femenina i com a pel·li molt bona, però aquesta actriu, Suryan Brahim, ho va fer molt bé, la veritat.
Jo volia per Relic, la menció directora, que jo crec que sí, perquè ella dirigeix molt bé, però sí que és veritat, jo, per exemple, al Marc li ha encantat, a mi no tant, sobretot per el tema de que és una miqueta aquest gènere que li diuen ara el high horror, aquest terror elevat, que pertany pel·lis com Hereditary, pel·lis que tenen com un vessant també molt dramàtic, i aquí a Relic, per exemple, hi ha terror, però sobretot hi ha un punt de drama que, clar, no, evidentment no podem fer spoilers, perquè és una pel·li que jo crec que fer spoilers és superfàcil.
Sí.
Però sí que si tu estàs buscant una pel·li que et mesqui un drama quotidià amb una miqueta de terror, aquesta és la pel·li. Jo personalment, no. La vaig desconnectar molt.
Hi ha molta gent que no li va agradar, també. O sigui, també és una pel·lícula de molts extrems, o t'agrada molt o, ai, no he acabat d'entrar.
Jo he estat tota la vida esperant que barregessin els meus dos gèneres preferits, que és el drama i el terror, i quan veig pel·lis així és que... M'emociono moltíssim. Vull dir, no puc dir res perquè és que ja sóc imparcial completament, ja perdo el nord, ja és com Hereditari, doncs la tinc aquí dalt.
Doncs sí, segurament t'agradarà.
Mirant el palmarès també, volia preguntar-vos sobre Mandíbules, que en vam parlar a la prèvia. Què?
Ai, sí.
Què tal?
Aquesta no l'he vista, però tinc preguntes.
Tenim, bueno, ha guanyat el premi millor interpretació masculina.
Superdivertida, molt divertida, molt divertida. Bueno, què podem dir, no?, de Mandíbules? Bueno, sí, és una pel·li de Quentin Dupuis, surrealista, humor absurd, una història com les que conta Quentin Dupuis, no? Director del Outpost. Bueno, és un clàssic, no?, també del festival, és a dir, ha presentat durant diversos anys, no?, les seves pel·lis. Doncs mira, aquesta pel·li va ser guardonada amb la millor interpretació masculina, ex aequo, per els seus dos protagonistes, que són dos desconeguts aquí, però són molt populars a França. Són dos còmics que, bueno, que ho fan molt bé, la veritat. La història va d'això. Mira, un noi que ha d'entregar un maletí i que rebrà uns diners per això, no? I se li afegeix un amic. I en aquesta entrega, no?, es veu que es troben en el maletí d'un cotxe una mosca gegant. Llavors, deixen de banda aquesta entrega del maletí i prefereixen, doncs, ensinistrar la mosca gegant, ¿vale?, perquè així trobaran, o sigui, els donaran, creuen que els donaran més diners, no?, un cop l'ensinistri. Bueno, hi ha un munt de situacions surrealistes, absurdes, i bueno, molt divertida. Molt divertida, la veritat. Sí, sí.
És que ja l'argument ja promet. És que per poc que hi posi la pel·lícula ja estarà bé. Ja.
Sí, no, jo era una de les tres que vaig destacant a la prèvia, perquè sóc molt fan d'aquest home, i home, una persona que es troba una mosca gegant i la primera idea que se li vingui a la ment sigui vaig entrenar-la perquè em faci guanyar diners, em sembla espectacular. I, de fet, la pel·lícula sí que és molt divertida, va de menys a més, comença una mica i dius, ai, no ho sé, però no, és una cosa absurdíssima, rius amb la pel·lícula. I Mandíbules jo la destacaria perquè jo no recordo un fenomen social al Festival de Sitges com el que s'ha produït amb aquesta pel·lícula. I és que els dos losers protagonistes tenen una salutació comuna, que és fer-se companyes amb la mà. Exacte, es fan banyes amb la mà i xoquen i diuen togo, o sigui, toro, però amb accent francès. Aquesta tonteria resulta que la fan com, no sé, 100 vegades durant tota la pel·lícula i al final, per tot el festival, tothom anava cridant togo, togo, a cada sessió, entre la gent saludant-se així, o sigui, era algo espectacular. Jo això no ho havia vist mai.
Jo em vaig trobar amb això. I era com, volia preguntar, el primer que parli de Mandíbules, li pregunto, què és això de toro? És que l'has vist Mandíbules, jo, clar, no l'he vist.
Et vas sentir marginat, no? De cop es van crear dues castes, els que havien vist Mandíbules i els que no, no?
Totalment, totalment.
Però tothom feia la salutació, o sigui, es va convertir en l'himne del festival.
Sí, sí, abans de projectar una pel·li, tothom togo, togo, bueno, és que cap al final, els últims dies de festival, tot era togos, togos, togo, togo, sí. Bueno, una ensalada de togos, o sigui, bueno, sí, molt xulo, això.
És que fins i tot el nivell d'aquest friki va arribar a la gala Méliès, que va haver-hi el dissabte 17 al vespre amb la sessió de Candisha, que va sortir el president de l'Institut Méliès a donar els guardonats i tot, i quan es va despedir, va dir Togo Méliès, Togo Sitges. El president, clar, o sigui, la gent de l'auditori ens vam quedar flipant, ens vam dir, és que ha arribat a això ja, com algo, com una cosa oficial, i, o sigui, a mi em sembla increïble.
Home, no, això està bé, és bonic crear identitat, està perfecte.
Sí, exacte.
Doncs res, haurem de buscar Mandíbules.
És una pel·lícula que és germana i ja està, amb una mosca gegant.
I tant, i tant. I una altra pel·lícula que vau parlar a la prèvia i que volia preguntar a veure si us ha agradat o no, perquè també està en aquest palmarès, és La Vampira de Barcelona. Què, Sergi, et veig amb ganes de parlar, eh?
Mira, jo és que només no volia allò de veure-la pel tema de l'Enriqueta Martí, que si heu llegit una mica tota la bibliografia que hi ha, és superextensa.
Com La mala dona de Marc Pastor, per exemple.
Clar, o sigui, clar, ja és una pel·li que ja va sortir el Lluís Anés, el director, ja dient que, bueno, que era una pel·lícula molt petita, produïda pel Brutal Media i per TV3, o sigui, que deien que estava fet amb molt pocs diners. Però realment és una pel·li que és molt teatral, però que sobretot aprofita el poc diners que ha costat per fer-la que tu no notis en cap moment que digues, ostres, quina baixada de qualitat. No. Utilitza més un blanc i negre molt Sin City, o sigui, amb insercions de color en moments molt determinats, i també és una pel·li que busca, hi ha com una versió alternativa a aquest mite de l'Enriqueta Martí, com donar-li un cop de volta ja, que la veritat és que no m'ho esperava i que la veritat, a mi la pel·li em va sorprendre per bé i jo la recomano a tothom que la vulgui veure. A part que està rodada en català i tal i qual, però realment és una pel·li que fa bastant de goig.
Humanitza l'Enriqueta Martí?
La humanitza, sí. Perquè clar,
coincideixo en el 100% en tot el que has dit. Jo vaig sortir encantadíssim de la sessió. De fet, parlant amb un company de premsa que és molt fan del món del còmic, em va dir que estava basat en una novel·la gràfica, que jo no en tenia ni idea, que precisament parla sobre aquesta història. El personatge del periodista és un personatge real i que va intentar com destapar tota la història que es va destapant en la pel·lícula. I per això té aquest apartat visual com molt Sin City, perquè de fet és que intenta ser una mica novel·la gràfica. I a mi és que em va encantar, o sigui, la forma que tindria de definir-la seria com una mena de From Hell pel·lícula, no novel·la gràfica, perquè no semblen res, però From Hell a la catalana. O sigui, és realment agafar un personatge realment tètric i turbi i tractar-lo sota la investigació, en aquest cas periodística, sobre què envolta tota la figura de l'Enriqueta Martí. A mi em va captivar.
Sembla que ara que sigui, bueno, que hagués agradat a tothom, no? Quan la veritat és que la vampira de Barcelona no ha agradat a tothom.
No, de fet, realment no.
Jo, parlant amb molta gent, deien, ui, no, fluixeta, tal, però la veritat, bueno, nosaltres tres coincidim, no? Jo també coincideixo amb vosaltres, no? La escenografia teatral, l'aire aquest noir, la Barcelona, o sigui, un encert també ha escenificat una Barcelona victoriana més aviat, no? És a dir, visualment és molt potent, sí. Aquesta teatralització, no? de la pel·lícula.
L'ambientació, sobretot, està força bé, perquè és allò que notes que és la Barcelona, però no la Barcelona aquesta glamurosa, sinó la Barcelona aquesta que
dona
mal rotllo.
Sí.
I sobretot donant èmfasi, és a dir, no parla precisament de la vampira de Barcelona, no? O sigui, no és l'enfocament que de la mala dona, per exemple, no? El llibre aquest. Sinó, bueno, doncs, presenta l'Enriqueta Martí com un cap de turc, no? Se li va col·locar el mort a ella, no? Com si no fos realment l'assassina, o sigui, dubtant que si fos l'assassina perquè no va tenir un judici, i dona més força, diguem-ne, no? O sigui, et descobreix la ciutat que està plena de persones, no? Que, assenyala aquestes persones, no? com una degeneració humana, saps? O sigui, com persones que estan més aviat, no? Com pel matí fan la seva feina, no? Es dediquen a la política, són burgesos, per exemple, no? I després per la nit es dediquen a gaudir dels plaers més banals. No? O sigui, assenyala molt això, aquesta pel·li, i la veritat és que està molt bé, molt ben plantejat, la veritat. Sí.
Plasma un submón realment grotesc d'una Barcelona de principis del segle XX que realment és brutal.
Sí, no? I els fans de Sergi López, que aviam, surt poquet, però quan surt és allò que es nota que dius, ostres, sí. Que en Sergi López aparta, que ve el Sergi López.
Sí, és una aparició especial, però déu-n'hi-do, cada vegada que apareix és increïble, sí.
I que va sorprendre també que va guanyar el Gran Premi del Públic.
Exacte, que dius, no sé si agrada a tothom o no, però ha guanyat un Gran Premi del Públic, per tant...
Sí, exacte. I quan tothom deia, però com que no ha sortit Mandíbules com la que més ha agradat? Perquè realment va agradar moltíssim. Tothom deia Mandíbules, i després la Vampira de Barcelona, la que semblava que no havia agradat moltíssim, no? però mira, sorpreses, o sigui...
Ajudem-me amb la resta del palmarès, perquè no sé ni per on començar. A veure, alguna altra pel·lícula que voleu destacar, que hagueu vist d'aquest palmarès, que pugueu recomanar, o alguna que no us hagi agradat gens i estigui en aquest palmarès, també pot passar.
Baby, per exemple.
No t'ha agradat Baby?
Ai, bueno, va ser una decepció, la veritat, eh? Una autèntica decepció. Bueno, després ja parlarem també de decepcions, però aquesta, a més de decepció, és que l'he trobat molt fluixa. La vaig comentar en aquestes pel·lis, en l'anterior, bueno, la prèvia que vam fer del festival, era molt esperada per mi, perquè era l'últim treball del director Juanma Bajo Ulloa, després de 5 anys, de no haver presentat cap llarg. I la veritat és que, bueno, em va decebre, tot i que tècnicament està molt ben feta, és a dir, com a pel·lícula, com a realització està molt bé, però el guió és bastant fluix, no? O sigui, bueno, recordem una mica de què va. És una exballarina que ha caigut en el món de les drogues, no? I ven el seu fill a una dona que es dedica al tràfic de nens, no? I, bueno, doncs s'empenedeix d'aquesta, de vendre el seu nadó, intenta recuperar el seu fill. És una pel·li que no té diàlegs i això és un punt molt a favor d'una pel·li que pot reforçar l'aspecte visual, no? Té una molt bona fotografia i la música és brutal, per això li van donar la millor música, però el guió és fluix. O sigui, jo vaig veure que el guió es centrava moltíssim. Els primers 20 minuts són molt bons, promet, però després se centra moltíssim al rescat de la mare amb el seu nadó, agafa un fill, o sigui, està en una casa, no? I intenta, doncs, treure el seu fill, no? D'aquesta casa on el tenen retingut, no? I tota l'estona és agafo, el deixo, no puc sortir, un altre cop torno, bueno, se centra bàsicament en això i la veritat és que no em va decebre moltíssim perquè, bueno, quan una pel·li està molt ben realitzada però el guió és fluix i més venint d'un director tan bo com el Juanma Bajo Ulloa, la veritat és que per mi va ser una decepció.
A veure, ja sé que els gafapastes em pegaran per aquest comentari, però jo una pel·lícula sense diàlegs ja no hi entro. Vull dir, jo ho sento, però no, em passa que... em desconnecto de la pel·lícula, em passa amb molts curts d'animació, per exemple, que l'animació és impecable, però molts curts d'animació no tenen diàleg i em despisto, se me'n va alçant el cel a mitja pel·lícula i ja no la segueixo, és un defecte que tinc. Suposo que també depèn molt del llenguatge que estiguem acostumats. Algú que llegeix molt de novel·la espera alguna cosa de contundència, de diàleg, de vocabulari, no? I quan no n'hi ha, doncs jo crec que no... que segur que no m'hauria entrat aquesta pel·lícula, vaja, pel que comenteu. Mm-hmm. No sé si el Marc o el Sergi l'han vista, Baby?
No. No l'he vist.
Ara us alegreu de no haver-la vist.
Sí, és que hi ha moltes vegades que sí, que guanya el millor, en aquest cas, millor música, però millor la pel·li no acompanya.
Clar, s'ha de veure molt bé que s'està premiant, també, no?
Exactament, sí.
Alguna altra pel·lícula del palmarès que vulgueu destacar?
Home, a mi m'agradaria destacar, i precisament no perquè l'hagi vist, sinó perquè anecdòticament em sembla que és l'única pel·lícula asiàtica d'aquests Sitges que no he vist, però The Queen of Black Magic va guanyar 2 premis, la millor pel·lícula de Focus Asia i el premi del públic de Midnight Extreme. I realment tothom que jo conec que ha vist la pel·lícula la va disfrutar moltíssim. És d'un dels components dels Mo Brothers, d'un duet bastant potent d'Indonèsia, amb guió d'un altre crac, que és el Joko Anwar, que són una miqueta com el Dream Team del cinema de gènere d'Indonèsia, i que aquest any, a part a Sitges, es presentaven 2 pel·lícules més, que eren Impetigore, i una que no me'n recordo mai com es diu el títol, perquè és Devil May Take You To o algo.
Sí, del
Timo, això soc dislèxic, perdó.
El Timo no sé què, no?
Sí, del Timo Tajanto, sí. De l'altre membre dels Mo Brothers. I aquestes dues són molt bones. Llavors, clar, aquesta segurament, pues, dubto que baixi el nivell si a sobre ha guanyat, no? Però volia destacar això, que el paper d'aquest any a Sitges d'Indonèsia ha sigut realment espectacular, amb 3 pel·lícules i realment les 3 molt bones.
Doncs mira, també està bé saber-ho, també està bé que es premiï, no? Les aportacions asiàtiques, perquè clar, si no al final a vegades queda relegat als festivals especialitzats, no? Com pot ser a Vic.
Ah, exacte. Sí, Sitges normalment sí que té una programació asiàtica bastant contundent, però aquest any, no sé si pel tema de cancel·lació de produccions o per retallades o per coses, no ho sé, la presència no ha sigut tan gran asiàtica.
Sí,
tot i que ha sigut a nivell, sí. Però...
Sí, sí. Fixa't que l'any passat, per exemple, hi havia 42 pel·lis asiàtiques i aquest any únicament 13. O sigui, bueno, la reducció ha sigut espectacular i després també hi havia molta presència a la secció Òrbita, perquè està dedicada al thriller, i aquest any no existeix la secció, o sigui, l'han tret la secció Òrbita. És a dir, que bueno, doncs, aquest any ja s'ha notat, el cinema asiàtic no ha estat molt anecdòtic. Ah, encara que...
El cinema asiàtic és massa... Una miqueta orfres aquí aquest any, Sitges. Sí. Una pena, però bueno, esperem que l'any que ve vingui amb força.
Home, hem de dir que, tot i l'any en què estem, que s'hagi pogut fer un festival d'aquesta envergadura, ja no parlo només de mesures de seguretat, sinó de contingut, doncs ja és una bona notícia. Segur que els ha costat lo seu, la programació.
Sí, moltíssim.
Sí, també té el seu mèrit. Ja veurem també l'any que ve, no? Perquè aquest any, si amb la situació que estem, potser es roda menys. I potser l'any que ve encara és més difícil que aquest.
És possible.
Aviam, esperem que no. Perquè...
Si no, però ho hem dit...
Que no, que l'any que ve almenys una miqueta més de cinema. Sí,
un Sitges de 3 dies i ja està, no?
Sí, ja, clar. Jo ja,
he de dir que tenia les meves, no pors, però reserves, perquè clar, anant a les nits de Vic, amb un protocol i amb unes mesures de seguretat realment impecables, però clar, el Sitges és el germà gran. Mm-hmm. Realment és molta més gent, moltes més pel·lícules, moltes més sales, però no, realment tot ha transcorregut sense cap mena tret de la denúncia inicial que havia comentat la Lídia, però jo crec que el festival ha anat bastant com una seda dintre de tot el que podria haver arribat a passar. O sigui, no, vull dir, la gent complint molt, vull dir, el gel hidroalcohòlic s'anava posant, la gent respectava molt les distàncies, a dintre del cine, després sortint, quan el típic que comentes sempre acabes apropant-te potser més, però realment jo crec que ha anat molt bé el festival.
Sí, també.
A nivell logístic, a nivell voluntari, a nivell tot.
Sí, amb una feinada que es notava una feinada per part de l'organització, els voluntaris, bueno, que han treballat moltíssim i això s'ha vist, no? És a dir, que estava molt bé organitzat i que tothom ha respectat i bueno, tothom amb mascaretes, lo obvi, no? Lo que sembla obvi, però érem unes quantes persones, no? És a dir, que sí, o sigui, que per mi ha sigut un èxit, sí.
El protocol ha estat perfecte, o sigui, jo aplicaria aquest protocol... O sigui, però que prenguessin nota totes les administracions i tal, que diuen, no, és que anar al cinema, anar al teatre, anar a la cultura és perillosa.
Sí, exacte, la cultura és segura.
Exactament, que mirin Sitges, que prenguin nota i que ho apliquin. I jo crec que no hi hauria cap problema.
Doncs fet aquest repàs del palmarès, què us sembla si anem a la secció de fílies i fòbies, amor, decepcions, sorpreses fílmiques? A veure, que per qui comencem? Sergi, no sé si volem començar amb tu.
Mira, ja que posem aquí el Blue Velvet, dic que una pena que el David Lynch aquest any li hagin donat via online. Jo que m'estimo el David Lynch, m'hagués encantat, almenys allò de firma-me Mulholland Drive, però mira, no ha pogut ser. Una pena.
Ha hagut de ser telemàtic, però bé, almenys el Premi Honorífic se l'han portat, encara que
tindrà
excusa per tornar un altre any, suposo.
Esperem.
Aquesta està la teva decepció, no? Sobretot està la teva decepció, no?
Sí, però bueno, si parlem de pel·lis, mira, d'amors, vull parlar de Spirit Walker, un thriller coreà que va d'un home que ha de canviar de cos cada 12 hores. Ell té a més amnèsia i té que... endevinar, o sigui, en recordar-se de qui és per intentar superar aquests canvis de cos cada 12 hores.
Quin embolic, no?
Clar, o sigui, és una pel·li que comença que tu estàs perdudíssim perquè estàs veient la pel·li i dius, ostres, això de... Per què canvia l'actor cada 12 hores d'aspecte, de personatge i tal? però té la seva explicació, naturalment, i és un thriller coreà que allò que funciona com si fos una màquina de rellotgeria, allò que superprecís, de, que va de 0 a 100, que no hi ha cap tipus de moment que et quedes aturat dient, ostres, doncs mira, m'he quedat avorrit. Realment és un thriller que funciona molt i per mi és una pena que no estigués a la secció oficial perquè jo crec que alguna cosa sí que s'hauria endut.
Almenys per part teva, no?
El Marc,
no?
També la va veure, coincideix sí. amb mi, però jo almenys em va agradar molt.
Jo he de dir que el tram final se'm va fer una mica, diguem, redundant respecte a tot el que portàvem vist, perquè hi ha un moment que és quan s'explica tot, però tot i si encara queda mitja hora de pel·lícula, que és quan s'ha d'intentar arreglar tot, però allà va ser on la pel·lícula per mi no ofereix res nou, tot i que està rodat bueno, a l'estil coreà, que és una delícia, però tret d'això, que el tram final se'm va fer una miqueta llarg i redundant, la pel·lícula em va encantar. O sigui, té un ritme al·lucinant, és això, vas amb el personatge de que realment no entens res però t'està traient tot, i mica en mica vas encaixant totes les peces i és això, és un mecanisme de rellotgeria molt ben ideat.
És que el problema és que la sinopsis ja és com que la vas veient i dius, ostres, que cosa més rara, però veus la peli i t'enteres de tot.
Em va passar bueno, el mateix que el Marc, no? És a dir, que al final se'm va fer una mica redundant, una mica estirat i una mica el mateix, no? Però bueno, em va agradar moltíssim, o sigui, és un film trepidant i molt coreà, no? És a dir, no sé, és allò que m'esperava i molt original el plantejament del guió, és a dir, està molt bé, molt recomanable, la veritat.
I d'una pel·li coreana, Sergi, a una altra que és espanyola i que t'ha sorprès, no?
¿Eres bueno con las armas?
No es mi fuerte.
¿Y cuál es tu fuerte, soldado?
Es que yo no tengo fuerte, es mi capitán.
Madre mía.
És la de Malnacidos, pel·li que obria el festival i pel·li que m'ha sorprès perquè jo, la veritat és que anava amb ganes de rajar d'ella, però al final em va quedar allà dient, doncs mira, no hem passat mala estona. És una comèdia amb zombis a la guerra civil, cosa que ja dius, ostres, això és una mescla molt rara. I jo pensava realment que seria una espècie d'Overlord a l'espanyola. Però realment, si tingués que comparar, a part d'Overlord, ficaria com si fossin els ocho apellidos bascos, però en comptes de parlar d'Euskadi i Andalusia, parlaven dels republicans i dels fascistes. Perquè estan totes les... com, o sigui, realment és producció de Telecinco Cinema, es nota que és Telecinco Cinema, però realment ho porten bastant bé. O sigui, jo pensava, ja ho veuràs tu aquí, que començaran aquí, però realment bé, em va sorprendre per bé. La gent que vulgui sang i fetge no la trobarà, però si voleu riure, jo crec que us farà riure.
I quina és la teva gran decepció d'aquest Festival de Sitges?
Es diu Arch Enemy, la vaig recomanar. Demano perdó a l'audiència perquè segur que algú hauria anat dient, ostres, si és com la de Upgrade, l'aniré a veure. He passat estones a Sitges que diries, bueno, és llarg, però l'hora i mitja més llarga que he passat al Retiro és amb aquesta pel·li. Jo cada 10 minuts mirava el rellotge i dic, només han passat 10 minuts, no passa res en aquesta pel·li. Horrible, horrible, no arrenca. És que el pitjor que li pot passar a una pel·li és que no arrenqui. I aquesta pel·li és que no arrenca, no arrenca. I a més, aplica com animacions com per donar-li més vidilla i fa tot el contrari, encara la frena més. És horrible, de veritat, eh? Arch Enemy, eviteu-vos-la, sisplau, eviteu-vos-la.
Mai t'havia vist tan contundent, Sergi, m'has sorprès ara, eh? Veig que t'enfada molt, Arch Enemy. Sí, Lídia, tu estàs la mateixa opinió,
no? A mi no em va semblar gens dolenta, eh? Arquenem em va semblar molt interessant. La
veritat, va, que se peguen, sí, vinga!
Dolentes, n'hi havia unes quantes, però Arquenem bueno, té el seu rotllo, la veritat. O sigui, aquesta barreja entre bueno, els superherois i bueno, el món també dels traficants i això, no? O sigui, potser no, hi ha alguna cosa que no funciona, no? Però, que no arriba a funcionar, però el plantejament és molt és interessant. A mi,
no és
una superpel·li, eh?
Sí, no, el plantejament és realment espectacular, però és que passats 20 minuts, tot el... O sigui, és un anticlímax constant. Fins i tot el clímax final, que és una seqüència en paral·lel amb dos baralles, diguem, podem dir baralles finals.
Baralles, per dir-ho d'una manera.
Sí, és que ni tan sols arrenca allà. O sigui, no, a mi també em va deixar realment xocat, perquè va ser la primera pel·lícula que vaig veure de Sitges. Anava amb moltíssimes ganes i va ser com, uf, quin Baixons. Començament. Que a més a més
clar,
venien
de Daniel Lissandria,
clar, a mi em va encantar aquella pel·lícula. I,
ja, clar, ho compares amb aquesta i dius, no?
Sí.
Sembla que s'han equivocat i molt, no?, començant el festival amb aquesta, no? Anem sí. a les pel·lícules de la Lídia i comencem per la pel·lícula que més t'ha agradat, que és Saint Maud. Què ens pots dir, Lídia?
Sí, aquesta pel·li, bueno, com hem parlat abans, no? Potser ser la favorita. Aquesta, clar, no se sentia que fos la favorita, no? Però jo aquesta pel·li va ser, bueno, la vaig veure el primer dia i em va encantar. És a dir, és un debut, és una òpera prima d'una directora que es diu Rose Glass, del Regne Unit, i que ben realitzada està i quin guió tan bo. Bueno, parlo una mica de què tracta. És una jove infermera que està obsessionada amb la fe cristiana. Aquesta noia, doncs, cuida per les cures d'una ballarina que té càncer, no? Però té una personalitat, aquesta exballarina, millor dit, no? Molt libertina, no? Molt diferent amb ella, amb aquesta infermera, no? Que està obsessionada amb el cristianisme. Hi ha una relació entre elles dos molt, molt interessant i la pel·li és molt comedida, va de menys a més en aquest ritme i en aquest mal rotllo i amb aquest ambient malaltís de bogeria, perquè la noia, evidentment, no està bé, no està molt bé, no està molt equilibrada, que creu que és la portadora de la salvació. I, bueno, té un dels finals, ostres, brutals. Evidentment no diré res, no? Però què ben portat, què ben feta, o sigui, quin final tan ben... O sigui, és que jo em fixo molt als finals, o sigui, una bona pel·li amb un final que no t'agradi, o sigui, per mi, doncs, la fa malbé, no? O sigui, no l'aprecio tant, aquesta pel·li. O sigui, una pel·li que no tingui un bon un final ben bueno, o que t'agradi, perquè pot ser obert, no? Però no, aquesta és que és molt bo, la veritat. O sigui, jo li hagués donat el millor premi perquè realment està molt bé. I la protagonista, la jove aquesta obsessionada, no? Aquesta fonamentalista, bueno, ho fa meravellosament bé. És molt jove, però bueno, és brutal. És a dir, em va agradar moltíssim. I bueno, doncs no sé si l'heu vista, però bueno, aquesta jo, us la recomano.
Jo sí, i coincideixo totalment amb el que vas dir. Em va semblar una delícia de pel·lícula i totalment insana. O sigui, és una pel·lícula que aconsegueix que fins i tot en escenes on no està passant res, tu no estiguis tranquil veient-la. Perquè dius, no, algo s'està coent aquí que no toca. I realment, sí, faig èmfasi en l'escena final, o fins i tot podríem dir frame final, i hasta aquí puedo leer, perquè és realment increïble. O sigui, fins i tot al final dius, uau, és aixecar-se i aplaudir. O sigui, em va semblar brutal. I per ser òpera prima és increïble. És recomanadíssima a tots els nivells.
Sí, sí, ens l'haurem d'apuntar per ser d'aquestes que busquem en altres llocs. La pel·lícula que ha sorprès a la Lídia, a mi no em sorprèn que et sorprengui.
Península. Mira, haig de defensar-la. L'he posat aquí com a pel·lícula que m'ha sorprès. Me la posaria moltes altres, no? El que passa és que l'he volgut posar perquè, com tothom l'ha criticat tantíssim, jo, de fet, no volia, perdó, que m'ha menjat l'àudio.
Ah, no passa res.
Però bueno. Jo no la volia veure al festival perquè havia llegit tan males crítiques que dic, no, ja, aquesta me la salto, no perdo el temps, miro altres més interessants. Al final la vaig veure i em va sorprendre perquè no estava pas malament. Era super entretinguda, està ben feta, és una superproducció. És diferent, evidentment, que Train to Busan, pels que no sabien que és Península, és la segona part de Train to Busan.
Home, és que per veure el mateix, no? També seria criticat, sí. No?, si fos exactament el mateix, no?
Exactament, sí, sempre les segones parts sempre es critiquen per aquest motiu, no? Mm. Si és igual o si és diferent, sempre critiquen, no? És a dir, hòstia, és criticar. Bueno, total, que... bueno, de què tracta aquesta pel·li, no? Doncs un soldat de l'exèrcit sud-coreà que amb el seu cunyat viuen refugiats a la ciutat i reben una oferta per tornar a la ciutat infectada per recuperar una suma de diners que va quedar abandonada en un camió, no? Llavors, al principi, doncs, comença amb aquesta trama, no? Bueno, comença, és l'inici, no? De tota l'acció. I la veritat és que és una pel·li que sí que és diferent que Train to Busan. Train to Busan té el component aquest fresc, original, entre cometes, no? Perquè, bueno, doncs, és una pel·li de zombis, no? Tampoc no s'han inventat res, no? També té la part de drama una bastant més acusat que Train to Busan, està molt exagerat. El tipus de producció és molt més americana, diria que... Bueno, és molt americana. O més aviat es dilueix, no? Aquest tipus de manufactura sud-coreana. Però és una pel·li superdisfrutable, palomitera, que si no tens prejudicis, tampoc si no estàs contínuament comparant amb la primera part, doncs jo crec que la pots disfrutar i ja està. Però, mm-hmm. Bueno, no sé si...
Estic d'acord amb ella, totalment. O sigui, subscriu totes les paraules, perquè realment la gent estava superempipada dient quina merda la de Train to Busan, aquesta no s'assembla en res, és una sèrie B. És una pel·li que, com va dir ella, o sigui, palomitera, és una pel·li que recorda tant a Mad Max com a Escape en Nova York. I jo realment, aviam, no entenc el hate aquest que hi ha hagut amb aquesta pel·li.
Tenim només 2 minutets, ens queden 2 minutets de programa. Si et sembla, Lídia, anem per les pel·lícules que han agradat i sorprès al Marc. Marc, pel·lícula que t'ha agradat, Hello World.
Doncs sí, Hello World em va encantar perquè ja anava amb ganes de veure-la, però tenia aquell dubte de si seria massa com Your Name, perquè l'ombra de Your Name és molt allargada, i sí, té molts trets de Your Name cap a bé, però barreja sorpresivament Matrix i Inception, per la qual crea una atmosfera realment increïble, complicadíssima d'explicar amb un tuit, diguem, però la pel·lícula es fa entendre sola. És una cosa que a mi em va fascinar, perquè juga amb gent del futur, gent del passat, però amb mons virtuals alhora. O sigui, és un pitote realment molt heavy, però la pel·lícula t'ho explica d'una manera que és que sí, ho entens perfectament. Tot el contrari que Tenet, per exemple, que no s'entén massa res. Doncs sí, aquesta pel·lícula es fa entendre sola i em va encantar. Realment ja anava amb ganes, però vaig sortir amb més ganes.
I la pel·li que t'ha sorprès és Rentapal, per què?
Sí, Rentapal ja la vaig recomanar quan vam fer la prèvia, que era sobre aquell quarantón que està lligat a cuidar la seva mare malalta 24/7, uh-huh. i que s'afilia a una mena de Tinder als anys 90 basat en vídeos VHS, i troba un vídeo que ha filmat un personatge encarnat per un Will Wheaton absolutament increïblement bo, i a partir d'aquí pues, comença una mica l'espiral de los infiernos, no? El que em va sorprendre és que és una pel·lícula que toca molt de peus a terra. Jo m'esperava una cosa més fantàstica, en plan que la cinta aquesta, depenent del dia, posessis play i t'expliques una cosa o una altra. I no, res d'això. És tot una mena de retrat empàtic sobre una persona que està lligadíssima i que està empresonada amb la seva pròpia vida, i acaba tan desquiciada que acaba trobant en aquell VHS la seva salvació i acaba, pues, bé no acaba, diguem. Però em va sorprendre per això, perquè m'esperava un toc més fantàstic i és ultrarealista, i és molt trista i molt dura la pel·lícula.
Doncs no m'agrada acabar amb recomanacions tristes, però...
Sí, em sap greu acabar amb això, però realment és molt recomanable. Eh?
A mi amb la música aquesta de llagrimeta de fons ja m'emociono, ja.
Sí, ha sigut una mica anticlímax, com el que deia el Dark Enemy.
Doncs res, ens agradaria dedicar més temps encara, però se'ns ha acabat ja l'hora de programa. Només agrair-vos a tots tres, Sergi, Marc, Lídia, per fer-nos aquesta crònica i per acostar-nos a aquest ambient de Sitges, i esperem que l'any que ve hi hagi més i millor. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Adeu-siau.
Moltes gràcies.
Fins aquí aquest especial quimèric sobre el Festival de Sitges, un quimèric que hem dedicat només al cinema, però tornem la setmana que ve parlant sobretot de literatura i fent-vos crònica d'aquest seminari de posthumanisme que ha organitzat l'Associació d'Escriptors de Literatura Catalana. No us el perdeu perquè val molt la pena. Que vagi molt bé, adeu-siau.